Al matí a Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten a aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
Com va?
Estàs? Com estàs?
Jo molt bé, mira, doncs amb aquest dia de pluja,
sí,
no?
Després...
amb aquest temps que...
Després d'aquest temps quasi tropical que hem tingut, no? D'aquest agost així avançat...
Ara un respir, eh?
Un respir,
aquestes
que
temperatures
també...
que baixen...
Exacte, que jo avui ja no sabia si posar-me jersei, si posar-me, doncs, pantaló curt o el que fos. I, bueno, i
el més important és posar-se l'actitud, no?, per enfrontar-se al dia amb el temps que vingui. I avui, què ens pots dir del nostre convidat?
Ui, avui el nostre convidat, com sempre, també molt especial... El nostre convidat, que ja de ben jove ha estat una persona vinculada al teatre i a la música. O sigui, hauríem de parlar, doncs, mira, ara en parlàvem així ara a l'entrar, parlàvem, doncs, a l'Acadèmia de Belles Arts, hauríem de parlar del Totali Mundi, hauríem de parlar de la Manchester of Catalonia, d'un pessic al Malic... El nostre convidat ha fet d'actor,
sí.
Actor i música aquesta època, de ben jove. Després ja anava avançant i quasi simultàniament també de l'Orquestrina Vallesana. És un dels fundadors de la famosa Orquestrina La Vallesana, famosa, famosa en el mundo entero.
Ara descobrirem i
ara
acostarem doncs, aquest llegat a les generacions més joves.
Exacte. Després també va passar així, diem grans trets, sí. Per Lisboa Central Café. Per Lusitània, també, i altres, i altres. Després també he acompanyat a cantants, acompanyat, no els direm tots per no deixar-nos en cap, però també he acompanyat cantants d'aquí Sabadell, l'Albert Pla, si no ho dic malament, per exemple, ja que fem coses sabadellenques, no? Entre d'altres, entre molts d'altres. També directors de teatre, per la seva vinculació amb el teatre, acompanyant recitals de poesia... i moltes altres, no direm això, anirà sortint a la conversa. I jo diria que una de les característiques seves és que sempre ha buscat aquesta poètica musical en les seves composicions i també en les seves interpretacions. Un convidat que sempre, amb això, amb les seves interpretacions, amb la seva música, ens transmet això, una atmosfera i un paisatge molt especial igual com és ell, amb el seu barret i amb la seva, doncs, manera de fer, no?
Doncs avui viatjarem pels seus records i també per tota aquesta trajectòria vital i professional. És el moment de donar la benvinguda al Joan Alavedra, músic, compositor i acordionista. Benvingut al matí de Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies i molt content de ser-hi.
Explica'ns, Joan, a nosaltres ens agrada sempre fer aquest viatge, aquest petit viatge, perquè evidentment serà un tast per la teva trajectòria, però explica'ns on vas néixer, no? I quins records guardes d'aquells primers anys?
Bé, jo sóc de Sabadell, vaig néixer a la Mútua Sabadellenca, aquí al carrer, una mica més enllà d'aquí, diguéssim.
El carrer Lilla, a la Mútua dels Amos?
Que ara és una residència d'avis, si no vaig errat.
Exacte, i a més, però encara hi ha allò, aquell túnel que s'entra des del carrer.
Encara hi és.
Encara hi és. Estem dient això, que hi havia la maternitat, que abans, després va ser l'escola Illa, i més avall, la Mútua dels Amos.
Sí, sí.
I llavors hi ha la Gran Via, i abans la Renfe.
Abans hi havia allà un pas a nivell, i el que continuava era el carrer Quevedo, que és on jo vaig viure durant les meves primeres dècades.
El carrer Cabet.
Quevedo.
Quevedo.
I clar, quins records guardes d'aquella època? Perquè si jo et poso aquest so, digue'ns a on et transporta.
Em transporta just al costat de... Jo vivia al carrer Quevedo i pel passeig Santa Teresa, el carrer Santa Teresa, hi havia uns telers, que aquí a Sabadell, en aquella època, a cada tros de carrer n'hi havia un lloc o altre que hi havia telers. I hi havia aquest so constantment, des de que començaven, suposo que devia ser cap a les 8 del matí, fins a les 8 de la tarda. Però que era un so que no el senties, perquè com que estaves acostumat a que hi era, te n'adonaves en el moment en què deixava de ser-hi, no? No sé si era a les 8 que paraven, de cop i volta es feia el silenci i aleshores eres conscient que hi havia hagut el so, però ni tan sols el senties ja.
Ja formava part,
exacte,
no? De, sí, de l'ambient i del dia a dia de tots els sabadellencs.
I és un so que també...
Molt característic, perquè molts convidats sempre ens parlen d'aquest so.
Clar, fins als anys 70 aquest so era la característica de Sabadell.
I 80s, i 80s,
sí, però
Joan?
Als 70s sí, sí, ja hi va haver la primera crisi important, exacte, tèxtil, i van tancar moltes fàbriques, exacte, algunes es van cremar, etcètera. I també és un so que em fa pensar en el Manchester of Catalonia que abans parlava el Pep, que és la primera obra en què jo vaig intervenir, sí, com a músic, i en què hi havia un teler a escena que es feia anar, un teler, sí, manual, i que també la peça que es anava fent al llarg de l'obra jugava amb el ritme aquest dels telers, no? Però vaja, em recordo tota aquesta primera època.
I a més no perdeu passades el teler. Sense aquella, amb el... Estem parlant de l'època de l'aula de teatre,
exacte,
amb la Paquita Company...
Sí, sí, un muntatge dirigit pel Francesc Ventura, pel qual va començar doncs, gent com el Jordi Buixaderes, la Rosa Renom, etc.
Però espereu, perquè sí, heu fet un salt
en el temps.
Un
salt molt gros, eh? Estàvem
ja
això,
clar. Ja m'agrada anar i tornar, sí, però primer explica'ns també d'on et neix aquesta passió per la música i si ja de jove, no? Ja,
sí,
doncs, a banda d'escoltar...
A mi les coses haig de reconèixer que he tingut molta sort i que l'atzar m'ha anat portant les coses. Jo anava al Sant Gregori d'escola, al carrer Illa, durant, bueno, fins a quart de batxillerat, que llavors vaig anar a la Raona, a l'institut, a fer-lo. Fins aleshores, tota la primària, tot el primer batxillerat, etc., el vaig fer al Sant Gregori. I en allà, quan jo devia tenir, em sembla que tenia 9 anys, un company de classe va començar a fer classes de música. I em va agradar i vaig demanar de fer-ho. No? L'any següent aquell company ja va deixar de fer-ho i a casa em van dir, no, ja que has començat, ara continua. I feia classes particulars de música a la mateixa escola. La mestra que venia a fer la música, que llavors es quedava al vespre, o venia un dia al vespre, i fèiem classe, i llavors m'examinava lliure al Liceu. I allà va començar la relació amb la música.
I quin instrument o que feies?
Com jo
que
feia piano. Jo estudiava piano. I en allà, a la classe, en què anàvem amb... Hi havia també el Toni Sorolla i el Manel Tortajada, i nosaltres anàvem al CAU, a l'Acadèmia Catòlica, aquí també ben a prop d'aquí, on també venia el Jordi Buixaderes. Amb ells vam fer el primer grup de música, que ens dèiem els quatre... Bueno, ens vam començar a dir Festinatio i després els Quatre Folls.
Això era la colla Pessigolla, quasi.
Hi ha tota una declaració d'intencions, amb aquests noms. I clar, i com recordes doncs, aquells anys i com eres tu també, no?, de jove.
Home, ho recordo, clar, amb molta tendresa, perquè és on tu et vas formant, on tu vas, d'alguna manera, modelant el que ets després, no? I és una... El que passa és que és una època molt diferent de la d'ara, esclar. Estic parlant d'encara amb el franquisme, nosaltres encara no les... Érem quatre marrecs, però encara per fer un recital a la faràndula que em sembla que organitzaven les Escolàpies, encara havíem de portar les lletres a la comissaria perquè ens les passessin la censura, que la comissaria era la Rambla, l'Hotel Espanya.
Els grisos, no?, davant de la Cubana, on hi ara les dependències de l'Ajuntament.
Sí, exacte, que havia sigut un hotel abans de la guerra, no?, l'Hotel Espanya.
Dinaven els prohoms i els amos per anar al principal, no?
Exacte.
Que, a més, l'Hotel Espanya, la comissaria dels grisos, com el famós comissari García, clar, estava just davant dels catalans perquè podien venir amb l'elèctric, no?, diguéssim, des de Barcelona i anar al principal.
I, Joan, els pares sempre et van recolzar, et van donar suport, doncs, a que fessis aquesta carrera de músic, sí?
Sí, pensa que, ja et dic, jo vaig començar als 9 anys i als 10 o 11 ja ho volia deixar perquè, esclar, havies d'estudiar i en lloc de poder jugar, doncs havies d'estar tocant el piano. Però em van dir, no, aguanta un temps i després ja decidiràs. I això els hi agraeixo molt, perquè si no, probablement ens hagués quedat allà i llavors no sé què hagués fet a la vida, perquè segurament, vull dir que tampoc, no sé. Però gràcies a ells, diguéssim, vaig mantenir el vincle amb la música i, bueno, i fins ara.
I això també era l'època aquesta del carrer Quevedo, que deies, que esclar, encara hi devia haver-hi el tren, encara recordes
sí,
el tren?
Sí, i tant, i tant.
I llavors que anaves, travessaves allò pel pas a nivell...
Sí, nosaltres la sort és que al carrer Quevedo hi havia un pas a nivell.
Ah, clar, clar, clar.
I, però bueno, esclar, era un altre món, vull dir que t'havies de, quan baixava la barrera t'havies d'esperar... Hi havia hagut algun atropellament de tren, de persones que havia atropellat el tren. Esclar, és una altra, ple de fàbriques encara.
Fàbriques, l'art tèxtil que estava...
L'art tèxtil, per descomptat, que funcionava. Cal García, que nosaltres en dèiem.
Cal García.
Però al voltant n'hi havia moltes de fàbriques.
I els carrers sense asfaltar.
Sí, el carrer Quevedo era sense asfaltar, era de terra. Les escenes eren amples, eren molt amples. I a la punta de Quevedo amb Covadonga hi havia una font.
Ah, caram.
Sí.
I jugàveu i també fèieu la verbena de Sant Joan,
sí,
al carrer, anàveu a buscar llenya,
sí,
tot
fèiem...
això.
Jo normalment era amb la colla del carrer, o sigui, allà es feia foc al final del carrer Quevedo, que és sí, el que jo participava, però llavors en feia un altre a la plaça Sant Salvador.
Sí, allà.
I un altre al carrer Santa Teresa, ja més cap... cap a la carretera de Caldes, per dir-ho així.
Val, més ja
o sigui, que
cap a la...
en poc espai se'n feien tres.
Clar, i tothom vigilant que una
l'altra no... Que no et vinguessin a robar la...
Ah, això, no? S'havia d'anar custodiant, no? Doncs...
Sí, sí.
A més, devia ser festa grossa perquè també era el teu sant, no? Per Sant Joan.
Sí, exacte, sí, sí. Llavors, és un sant que sempre celebra tothom perquè s'ha anat fent festa, a més a més.
És una nit molt màgica. Joan, t'hem demanat tres cançons que formin part de la teva banda sonora. Digue'ns amb quina vols començar i per què l'has triada.
De les tres, Melodia de Arrabal. Que és... Melodia de Arrabal és del Carlos Gardel i és una cançó de les primeres que vam fer amb l'Orquestrina La Vallesana.
Sí.
Amb l'Orquestrina La Vallesana vam començar tres només amb instrumental.
Sí.
I al cap de molt poc s'hi va afegir el Jordi Buixaderos com a cantant. I la interpretació que em feia el Jordi estava molt bé, estava molt bé. I és una cançó que, a part de que m'agrada molt la Gardel, el tango, tot el que representa, em recorda absolutament aquestes primeres èpoques de la Vallesana.
És que això és el que té la música, aquest llenguatge universal, que ens fa viatjar.
Bajo la quieta luz de un farol, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Vena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocar...
Doncs mira, ara que parles també de l'Orquestrina, no? Hi ha una persona que et coneix moltíssim, de fet, de l'època dels escoltes, i que vol compartir algunes anècdotes. És el Joan Torroella.
Ei, hola, Joan, què tal? Ostres, quants dies sense veure'ns, ja fa temps. Però bé. Bé, res, només saludar-te i recordar una mica l'amistat de tant de temps. Des de l'època de l'Acadèmia Catòlica, si no recordo malament, fent d'escoltes, i ja ha plogut des de llavors. Però bé, sempre ens ho hem passat bé. Ja llavors, a l'època dels escoltes, tenies aquest tarannà tranquil, el posat de bonhomia i les actituds gens convencionals. El teu punt de vista sempre era natural i responia a una filosofia molt personal. També recordar el pis del carrer Sant Antoni amb el Toni Sorolla i els inicis de l'Orquestrina La Vallesana, amb dues esses, que tu, amb la teva manera de ser i de fer, vas anar portant per camins prou exitosos. Perquè l'èxit de la formació sempre estava fonamentat en una manera de fer i l'amistat entre els seus membres. La música venia després. Per això els límits dels qui composàvem l'Orquestrina no van ser mai gaire clars, ja que el fet que l'Orquestrina, més que un grup de música, fos una manera de ser i de viure, va fer que tècnics de so i de llum, balladors assidus i fins i tot amics i amigues que ens seguien en les actuacions persistentment fossin tan orquestrinos com els que donàvem la cara dalt de l'escenari. Quan la vida ens ha portat per camins diferents, el contacte i l'amistat no ha fallat mai, ni amb mi ni amb els altres companys. I m'alegra, quan ens veiem, comprovar que segueixes amb el teu tarannà tranquil, el posat de bonhomia i les actituds gens convencionals de sempre. quelcom que si ja s'agraïa abans, encara s'agraeix més ara, que la vida ho ha posat molt més difícil. En fi, Joan, que ha estat i és un plaer tenir-te de company de viatge, poder compartir i gaudir de la teva amistat i que espero que el viatge sigui ben llarg. Fins aviat.
Home,
que boniques això, les paraules que et dedicava,
emociona,
eh? Quin company de viatge. Joan, emociona, sí, sí. Sí, no?
Sí,
a mi és l'objectiu de l'alegria, sí, també, sí, t'ho dic.
Sí. Bueno, dues coses, eh? Digues, digues.
No, el Joan va ser una mica el causant també de que jo acabés de prendre partit per la música, diguem-ne, professionalment, per dir-ho d'alguna manera, perquè va ser el causant de la creació de l'orquestrina, va ser el causant de que jo anés a l'aula de teatre de Belles Arts a tocar el The Manchester of Catalonia, és a dir, que té molt a veure amb tots aquests inicis que estàvem parlant abans, molt a veure. És el que va llogar per primera vegada el pis del carrer Sant Antoni, que, com molt bé ha dit ell,
sí, sí,
després hi va anar el Toni Sorolla, que era el tercer que vam fer l'orquestrina, diguéssim, amb el qual havíem anat a escola des dels 3 anys junts, i ell llavors ho feia servir d'estudi d'arquitectura, que ell estudiava arquitectura,
sí.
I quan ho va deixar ell, el vaig agafar jo, i jo hi vaig viure durant l'última època meva aquí a Sabadell.
I això, aviam, Vallesana, Vallesana, això que dèiem, dues
Vallesana,
S's?
Vallesana, amb dues S's.
Amb dues S's.
Això és
aviam,
això és, el tema és el Vallès, i els de Sabadell sempre hem dit que agafem la Vallesana. Ara potser he canviat perquè un apren a dir correctament segons quines coses. Per exemple, potser ara hi ha gent que ja diu Vallesana. Però nosaltres sempre dèiem Vallesana. Què passa? Que si ho escrius amb una S, en català has de dir Vallesana, que és tal com és correcte.
Sí.
Però nosaltres el que vam fer va ser escriure-ho amb dues S perquè es pronunciés exactament com ho pronunciàvem nosaltres aquí a Sabadell, que era Vallesana, a part de que dues S sempre ho fa més atractiu de veure que no vas una sola S.
És a dir, era un nom artístic, perquè si sí. busquem el diccionari és amb una S.
Sí, sí.
Clar,
sí.
Això és una de les coses que el Joan, insistint molt, eh? Vallesana!
Sí, sí, no, més a la bateria, que és el que tocava sí? ell, en el bombo, estava escrit amb lletra meva, a més, clarament amb dues S, i a tot arreu fèiem constar que s'escrivia amb dues S, perquè era un nom artístic.
I escolta, quant de temps va...
Vam estar 10 anys.
Vam estar 10 anys.
Una de les darreres actuacions que vam fer va ser precisament la celebració dels 10 anys, que es deia un acte que en dèiem una dècada ballant-la, si no m'equivoco malament, que vam fer, va tocar tota la gent que havia passat per l'orquestrina, des del, sí. va començar els 3 que vam començar, i en aquell dia vam anar passant tothom fins a acabar amb la formació que aleshores era amb 7, em sembla, o 8, ja no me'n recordo.
A la Cava Urpí, no? Es va acabar
no, el de la Cava Urpí és una cosa molt recent.
No? Recent.
Sí. No, això va ser a un local que es deia Krasnapolski.
Clar, sí.
Que era
al
començament de Pare Sallarès. Que, bueno, que segur que ja no existeix, perquè no deu existir ni l'edifici, ja hi deuen haver-hi pisos o no.
I clar, i explica'ns, perquè m'imagino que va ser doncs, molt el recorregut, el llegat, suposo que va ser difícil, no?, posar punt final a aquesta etapa.
Va ser sortit d'una forma natural. Poc temps abans, no et sabria dir, potser un o dos anys abans, vam intentar fer realment una mena de professionalització. Nosaltres anàvem tinguent feina, però el de menys era un... com deia el Joan,
que...
no era una mica el de menys la música, però bueno...
Però la part fonamental era l'amistat, no?
Sí, i ens movíem amb el... Aquí a Sabadell se'ns considerava una entitat... I actuàvem com a tals. Jo havia format part, per exemple, del comitè d'organització d'un carnaval, me'n recordo, com a membre de l'orquestrina, que juntament amb abans parlàvem del Benet.
Exacte.
Aquell dia, vull dir, amb aquesta, me'n recordo que hi era, i hi havia gent de Belles Arts, no sé què, i nosaltres com a orquestrina érem com una entitat, en el fons.
Exacte, formàveu ja part del paisatge. Jo recordo això inclús un dia, que baixant aquí per l'Avinguda Concòrdia, no sé exactament què era, devia ser també algun xou d'aquests que es muntava, tocant els platerets. Jo també vaig estar allà un dia, doncs, allà intentant tocar els platerets, que el Joan anava dient, ara, pam! I llavors tocava els platerets, sí, però era una institució.
Teníem una versió que era, ho ampliàvem i fèiem el que en dèiem la banda Puig. I que van fer cercaviles.
Exacte, devia ser això, que una cercavila.
El més memorable va ser el de la primera Festa Major Democràtica, en el primer ajuntament amb el Toni Ferrés, l'alcalde, que va ser una Festa Major sensacional, perquè per primera vegada es feia tot una altra lògica de festa i es van ocupar els carrers. I vam participar en un cercaviles, que va ser etern, vam acabar de la part de Catalunya, i érem no sé quants. Una part important érem la banda Puig, que en dèiem, que era el nucli, era l'orquestrina, i després eren majorets, que eren nois, amb un gorro i amb uns pantalons esportius i una samarreta Imperi, amb un pal, que no en tenia ni punyetera idea de què fer del pal, però que clar, la gent es quedava parada, que no acabava d'entendre què hi pintàvem nosaltres allà, si anàvem serios, si anàvem broma. Però bé, ens ho passava molt bé.
Formava, a més, era això, era aquesta cosa que deia el Joan, que formava part, que no hi havia aquesta distància, no?, entre l'orquestrina i la gent que participava.
No.
Vull dir que tot era una festa, era un... Sí. Hi havia molta complicitat, no?, i a més éreu això, que era un més, una colla més de la ciutat,
sí,
no?, l'orquestrina.
Seguim avançant en el temps perquè ens queda molt trajecte, però abans et vull fer una pregunta, clar, perquè com a acordionista, no?, també aquesta singularitat, aquest so, no?
Sí, mira, l'acordió va ser també el causant de l'orquestrina, perquè jo tocava el piano, però el piano és un moble. Per començar, quan jo vaig començar a estudiar piano, a casa no hi havia piano, jo havia d'anar a estudiar, estudiava o a l'escola o a casa d'uns veïns. Clar, si no anaves a un lloc i hi hagués el moble, tu no el podies tocar, a no ser que et compressis un teclat, que aleshores tampoc era com ara. I no sé per què un bon dia vaig pensar, home, l'acordió també té tecles, potser estaria bé, i me'n vaig comprar un. I arrel d'això, que era quan estàvem tocant en el Manchester of Catalonia, el Joan va dir, hòstia, però amb això podríem fer un trio i tocar al carrer. I per unes festes de Nadal ens vam posar aquí el túnel de Passeig Manresa cap al carrer Sant Antoni, precisament, amb el Toni Sorolla tocant el contrabaix, el Joan una caixa i uns plats, i jo l'acordió, que l'acabava de comprar i començava a saber quatre peces, a tocar al carrer, que ara és... Però abans no hi tocava ningú, al carrer.
Clar, és que per això m'agrada molt, per aquesta imatge, no?, que vau ser com precursors en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Oi, a més te l'has d'imaginar, això que deia el Joan, també, que, bueno, una miqueta, encara ara, amb un barret, sempre ha anat
amb un
barret, llavors amb ulleres d'aquestes de pasta, llavors aquella època, amb una americana... Una americana amb una negra amb unes ratlletes, a vegades, anaves... I llavors jo sempre amb una herbeta a la boca.
Sí, això és de l'època que estudiava medicina, sobretot.
A veure, expliqueu-nos això, que estudiaves medicina, perquè a més hi ha un vincle, no?
Sí,
amb tu també, Joan?
Vam coincidir. Cap dels dos, després vam continuar la carrera. Jo no vaig passar de primer, vaig estar-hi 3 anys. Jo sempre dic que he fet 3 anys de medicina, però no vaig passar mai de primer. I ell, no sé si en quin any vam coincidir.
Sí, vam coincidir a primer. Sí, exacte.
A més, ens coneixíem. Però més com que, clar, érem 150, si no recordo malament, a primer. Perquè
sí, un historiador i un músic fent medicina, això m'ha encantat.
Va ser l'època que hi havia... Bueno, era una multitud que va entrar tothom, per això vam entrar nosaltres, no? Perquè deixaven entrar tothom. I, a més, aquella aula d'anatomia, amb el Domènec, que es va morir, d'anatomia, allò... Quin és el muscle rotador per excel·lència?
Tot un personatge, el
Domènec. Tot un personatge. Que eren aquelles aules de fusta, amb aquella escala immensa, que sempre ens posàvem a darrere.
Exacte.
I no, que segur que us va marcar, perquè tots dos també heu estat, i sou professors, que després en parlarem, no?
Sí,
suposo que...
No, però va ser una època molt això i...
Llavors... Bueno, hi passaven moltes coses a la universitat,
Era molt viu.
Jo, per exemple, allà és la primera vegada que vaig veure el Feliu Formosa, un altre sabadellany il·lustre. Bueno, un altre no, aquest és un sabadell il·lustre, realment. I amb el qual després som molt amics i hem estat fent moltes coses junts. I és la primera vegada que la vaig veure perquè va venir a fer una obra que es deia Aula Brecht, on a partir de textos de Bertolt Brecht feia com una mena de lliçó utilitzant la pissarra, etc. I això ho vaig veure quan jo feia medicina.
Era una altra època.
Era una altra època.
Era una altra època, on... però podríem dir que l'actitud gens convencional la manté, el Joan.
Sí, sí, no, no, i a més és això, és aquesta... que el Joan ho ha definit molt bé, no? Sí. Aquesta tranquil·litat, aquesta pausa, no? Aquesta bonhomia, i això sí, uh-huh. Sempre amb el barret i...
Doncs ara que dius doncs, aquesta pausa, aquesta tranquil·litat, us vull recomanar... Bueno, no, us vull fer sentir, escoltar Viam. Aquest so i després m'expliqueu també, m'expliques, Joan, per què l'has triat. A veure, a les orenetes, explica'ns per què aquest so.
Bueno, ara que... tornaríem enrere.
Sí, anem endavant i enrere.
Aquesta casa del carrer Quevedo, quan va tocar la loteria aquí a Sabadell, que no recordo quin any, jo era petit, devia tenir 6 o 7 anys.
De la penya arlequinada estàs
sí.
parlant.
La casa va tocar, res, una misèria, però va servir per fer obres i fer cloaca, que fins aquell moment a casa hi havia un pou mort i cada X temps venien els de la Xena, que es deia que era un camió, a treure la merda.
Ostres,
i era, bueno, era un altre món, eh? Abans de fer aquestes obres, a la sortida, a l'eixida, en un angle, hi havia un niu d'oranetes que havien construït feia temps, i cada any a l'estiu venien les oranetes. I aleshores és un record que em remet absolutament a aquella infància, ja et dic, abans dels 7 o 8 anys, o 6, en què hi havia aquest so sempre a partir de la primavera, perquè a més criaven, aleshores veies que sortien a les boquetes de les oranetes petites, era tot un record que tinc.
Que bonic.
A dalt de la teulada, que també allò, diguéssim, no sé com se diu, el canaló que hi ha sota les teules, també era de ceràmica, el canaló.
I, això ja no ho recordo, però probablement. O si no, duralita.
O duralita, sí, depèn. I que es feien el niu a dalt, no? Que feien el...
Sí, utilitzaven qualsevol cosa que els anés bé, perquè elles el que fan és com una mena de pasta, que quan ho veus sembla fang, però és una cosa molt dura, que per trencar-ho necessites picar molt fort amb un martell. I utilitzen això, angles, si surt algun pal o alguna cosa, per poder començar a fer aquesta... Però llavors allò ho deixen i cada any tornen en aquell niu.
Caram, les
doncs
orenetes,
mira, ara que parleu de nius, de cases, jo vull que ens expliquis, per tu, si jo et dic el Pla de les Arenes i Sant Hilari Sacalm, quin significat té?
Amb els...
A mi n'ha molts records, no? M'imagino,
sí,
evidències.
Sí, això és per mi és... Hi ha el nom que ve a continuació és La Talleda, que és un mas que va llogar en Josep Maria Ullà, un gran amic que es va morir no fa gaire, poeta de Sabadell també, i que ja quan ho va llogar, ell aleshores donava classes a Arbúcies, ens va demanar a alguns amics si volíem participar de llogar allò, ell hi va viure durant molts anys, i els altres pagàvem una part del lloguer, vam anar arreglant el mas, perquè quan hi vam anar estava bastant fet pols, i encara el mantenim. I per mi ha sigut probablement el contacte que m'ha mantingut lligat a Sabadell de sempre. És a dir, si no, probablement em hagués deslligat més de Sabadell. Però en allà som cinc, tots sabadellencs d'aquesta època de l'Acadèmia Catòlica, etc, i que em manté aquest vincle.
Doncs escolta també doncs, a un d'aquests amics, el Toni Tortajada, que també et vol fer un petit comentari.
A mi m'agradaria destacar un aspecte que segurament és menys conegut, però no per això menys important, que és la seva vessant esportiva. L'Alavedra va ser un dels puntals d'un club de futbol amateur de Sabadell, que es deia la Rux Club de Futbol, que es diu la Rux Club de Futbol, i durant uns quants anys va ocupar la posició de porter de l'equip. Jo m'imagino perquè la porteria podia desenvolupar les seves qualitats innegables de corpulència i de reflexos notabilíssims, però probablement també perquè era l'única posició que li estalviava d'haver de córrer un diumenge al matí. I res, que vam compartir matinals futbolístiques inoblidables.
Escolta, que a més a mi m'han dit que t'agrada molt l'esport, no? Veure futbol?
Veure, sí.
Veure, sí, practicar i matinar,
llavors,
com diu el Toni, no?
Sempre he fet... La meva participació activa ha sigut, diguem-ne, més aviat immòbil, i tal com molt explicava el Toni, m'agradava fer de porter, perquè, esclar, si no, havies de córrer i acabaves massa suat. I això, només amb el que en deien balonmano, que ara es diu handball, que sí, era el que jugàvem a col·le, és amb l'únic que no vaig fer mai de porter, em sembla, o només Vaja. Els entrenaments. Perquè després al col·le també vam fer waterpolo i també vaig fer de porter. I l'únic que em queda de l'època del waterpolo és de que els porters no es poden agafar el pal de la porteria. Perquè, és clar, jo la pilota que passava poques vegades però s'allunyava de la porteria i el que feia era agafar-me el pal i així no havies ni de fer anar els peus, diguéssim. Però el que em va estranyar és que em van pitar una falta perquè resulta que has d'estar tota l'estona flotant però sense agafar-te enlloc. I llavors ja no em va agradar tant fer de porter de waterpolo. Però sí, amb l'època del Larux té a veure amb aquesta època de l'orquestrina que dèiem.
I tant.
I és una època sensacional.
Doncs espera't que tenim més sorpreses. Un altre amic, arquitecte, amb qui has compartit també moltes vivències i també experiències professionals singulars. Ell és el Cesc Camps.
Hola, Joan. Mira, de totes les coses que hem viscut junts al llarg de molts anys, d'algunes en tinc records més nítids i d'altres més difusos. Bueno, concretament ara tampoc ens posarem a buscar la raó del per què eren difusos o per què van acabar-ho sent. I és que si ens situem a Suïssa als anys principis dels 80, si no vaig errat, després de, diguem-ne, fracassar en l'intent de treballar per una fàbrica de persianes i després de que no ens volguessin o arribéssim tant a la collita del nespre, Tu recordes per què no vam agafar aquella feina de camillers en un frenopàtic? Va ser perquè vam decidir no fer-ho o perquè tampoc ens hi vam voler? Gràcies, molts petons.
Doncs, a veure, tens la resposta o no?
No me'n recordo. Me'n recordo moltíssim del viatge. Va ser un viatge molt, bueno, molt, molt interessant en molts sentits. I és veritat que al final, l'última que vam intentar amb ell, perquè el viatge el vam començar amb la Maria Gorina, una pianista i professora de piano, actualment, i ella va ser la primera amb què ja veient que no aconseguíem, va tornar. El Cesc s'havia de quedar perquè llavors anava cap a Dinamarca a veure, em sembla que el Manel Tortajada, el germà del Toni, que ha parlat abans, sí, que tocava a l'Orquestra de Joventuts Musicals d'Europa, una cosa així. I jo volia intentar trobar algun lloc que realment poguéssim treballar. I vam acabar deambulant per Suïssa una mica intentant trobar alguna feina, que era impossible perquè no teníem papers de cap mena i vaja, que al final vaig haver de tornar.
Però benvinguda aquesta experiència,
I tant,
no?
I tant.
Doncs va, seguim ara amb el Miquel García, cap de Serveis Jurídics Administratius de l'Ajuntament de Sabadell, que també, doncs, evidentment, destaca molts vincles compartits.
Som amics amb el Joan des de fa 45 anys, però sembla com si fóssim amics des de sempre. Ens vam conèixer a l'Institut Pau Vila i des d'aleshores hem estat amics. No sempre ens hem vist sovint, però sempre he sabut que estàvem a prop. Fins i tot, quan després de potser anys sense veure'ns ens tornàvem a trobar, tot continuava com si ens haguéssim vist ahir. El sentiment d'intimitat i confiança està tan arrelat que no ens cal massa conversa. Hem compartit algunes vivències, concerts amb l'Orquestrina a la Vallassana, estius a Menorca o a la Talleda, partides de cartes eternes, recorreguts etílics per la plana de Vic i fins i tot hem compartit alguna noia. Espero poder continuar compartint moltes coses amb ell.
Aquesta és l'alegria de viure, també, no? Compartir amb els amics la vida, no?
Anem amb el Miquel. Clar, Miquel, clar, els tres, el Toni, el Cesc i el Miquel, és amb els que encara mantenim la Talleda, amb la qual cosa mantingut el vincle absolutament fresc. I amb el Miquel, d'aquests, és amb el que ens vam conèixer potser una mica més tard, perquè la resta ens coneixem de petits, perquè anàvem al cau, i amb el Miquel no, va ser quan a batxillerat ell anava al Pau Vila, jo primer anava a la Raona, però ja anava a fer coses al Pau Vila i el cou finalment el vaig fer al Pau Vila i des de llavors sempre hem seguit. I el Miquel, per exemple, és un d'aquestes persones al voltant de l'orquestrina ell no toca cap instrument, però bueno, doncs feia de tècnic de so, no? I per tant,
tot és important. Nosaltres, sense, mira, fent ràdio, sense els tècnics, sí, ja el que podria parlar.
Vull dir, ell sabia tant de tècnic de so com la major part de nosaltres de tocar l'instrument, o sigui, gairebé res. Però el que, com deia abans el Joan, el que ens unia era una altra cosa, i aquesta cosa no ha canviat mai.
Uh-huh. Seguim avançant, perquè jo volia que ens expliquessis i parlessis de la teva vinculació, no, amb el teatre. Perquè, de fet, l'última vegada que et vaig entrevistar va ser parlant també de l'espectacle, no, de Macbeth al Teatre Nacional. Explica'ns com és això de posar banda sonora, no, també a les arts escèniques, i com arribes, no, i ara per tu, perquè a més també ets professor, no, a l'Institut del Teatre, com entens i com vius aquesta etapa de la teva vida?
Sí, igual que amb la música, ha sigut, jo diria, absolutament atzarós. Jo, com he estat dient, doncs tocava el piano, després l'acordió, bàsicament, perquè la que vaig començar amb l'acordió una mica més en sèrio, el piano va quedar una mica arrambat, però... I un bon dia, en una festa, el Quim Torres, personatge d'aquí Sabadell, també...
Coral Còsmica.
Exacte. Em va dir, escolta, amb tu que toques una mica el piano i així, sí, m'han dit d'una feina a l'Institut del Teatre per acompanyar classes de dansa. Jo vaig dir, home, però jo no sé ni què fan a les classes de dansa. No, és igual, jo és que no hi puc anar perquè, esclar, com amb la guitarra, en principi no em voldrien. I em va passar un telèfon, que era d'un alumne de l'Institut del Teatre que feia contemporani, que aleshores començava, fins aleshores només hi havia hagut clàssic i espanyol, i em va dir, bueno, vine, i vaig anar allà, em van fer entrar en una classe, acompanyar una classe d'una cosa que no havia vist mai, i em van dir, ah, vale, doncs podria servir. I a partir d'allà vaig començar a treballar a l'Institut del Teatre de pianista acompanyant classes de dansa. Després vaig, les condicions laborals eren molt complicades, ho vaig deixar durant un temps, però havia conegut una professora americana que havia vingut d'invitada, i aquesta va venir a fer uns cursos a Barcelona i va preguntar per mi perquè l'acompanyés. I em vaig tornar a vincular, sí, altra vegada a la dansa. A través, sobretot, de l'Àngels Margarit, que aleshores tenia, és quan va fer la companyia Mudances, i arrel d'això, amb unes classes i una que jo coneixia, que havia sigut alumna de dansa, que aleshores era professora de dansa a l'Institut del Teatre, però la part de teatre, d'interpretació a Terrassa, em va dir, escolta'm, jo necessito pianista, t'interessaria? I llavors vaig començar a fer de pianista de dansa per les classes d'interpretació de teatre a Terrassa. I arrel d'això em vaig vincular amb el teatre. És on vaig conèixer llavors, de veritat, el Feliu Formosa, per exemple, i a partir d'aquí vaig començar a fer coses per... La primera obra de teatre va ser Misteri de Dolor, una obra d'Adrià Gual que va dirigir el Feliu Formosa amb el Centre Dramàtic del Vallès. I, bueno, i arrel d'això em vaig anar vinculant i coneixent, i llavors ja vaig passar a fer de professor, etc. I ja mai he perdut el vincle, i... tot i que el primer va ser el de Manchester of Catalonia de l'Acadèmia de Belles Arts.
Els orígens, no?, amb aquelles tarimes que hi havia al voltant de les butaques, sí, de Belles Arts, amb el taler...
Però estem parlant de fa temps, eh?
Bueno, sí, perquè estem parlant d'ahir, perquè
mentre
també...
Mentre ho estàvem fent, hi va haver-hi el cop d'estat del Tejero.
Per exemple...
Perquè és sortia que... el Ramiro, que a partir de llavors va sortir amb un tricorni i cridant el mateix que el Tejero a les Corts.
Hòstia, és veritat, sí, sí, és veritat. A més, el Manchester va estar molt temps, va, sí, ser tot un èxit que es va portar també a Barcelona, i recordem això, que eren textos de Marian Burgués, estava basat amb el Sabadell del meu record, no?
Exacte. Tot una...
Home, d'alguna manera això va ser també una miqueta, jo diria, també com l'orquestrina, no? Tot aquest Sabadell que bullia amb ganes de fer coses, amb gent molt transversal...
Sí, i una època, que és a finals dels 70, principis dels 80, en què semblava que realment tot canviaria...
I que tot era possible,
i tot podia canviar. Ara, uh-huh, malauradament, veiem que continuen havent els mateixos en els mateixos llocs, gairebé, però aleshores era una
potser
eufòria.
Potser és la mirada, també...
No, i era un moment en què es podien fer coses, sí.
Es podien, sí.
Sí. El que és que es van estroncar ràpid, eh? Però Sabadell va passar de ser una ciutat plena de volves, que era aquella cosa negra que deixava anar les xemeneies de les fàbriques, grisa, apàtica, a ser una ciutat plena de vida... on no era Can Urià, que era una cosa tancada, el centre era una cosa tancada, sinó es va començar a relacionar la gent de tot arreu amb tot arreu. i va canviar radicalment. El Toni Ferrer es va transformar la ciutat d'una manera increïble, i això va ser possible per aquell moment.
Aquest conreu que hi havia, no, dels anys 60, que jo diria que va començar, bueno, per posar alguna cosa, finals dels 60, 70...
Sí, però fins que no va morir el que va morir...
Ah, exacte, no, llavors és el que deies tu, llavors amb el Toni tot això, doncs es va, va haver-hi aquest esclat, no?, aquest descobriment, sí. No?
Seguim al present, sí. Jo us vaig allò tibant del fil,
sí,
perquè
sí.
Doncs, parlàvem del teatre, d'aquesta manera que tens, no?, de crear, i doncs, hi ha un director i escenògraf teatral, que és el Ramon Simó, que també vol destacar, evidentment, doncs, la teva manera d'entendre la música.
Doncs no resulta gaire fàcil resumir la relació del Joan Lavedra amb el teatre en molt poc temps. El Joan, bàsicament, és que és un músic que jo diria que estava fet pel teatre abans de saber-ho. Estava fet pel teatre per moltes raons, perquè el Joan escriu per al teatre, escriu música per al teatre, l'escriu sobre el treball dels actors. Amb ell hem treballat, hem improvisat, hem fet moltíssimes coses junts, entre d'altres fins i tot fer espectacles de cabaret literari en els quals un servidor es permetia el luxe de fer de cantant. En Joan escriu per al teatre, deia, i escriu des de l'escenari, i això potser és el més important. Amb ell sempre hem fet espectacles, molts espectacles, en els quals la música està directament relacionada amb la feina dels actors i, el més important, també amb la dramatúrgia de l'espectacle. Amb la seva música, el Joan crea sentit, crea ironies, crea, provoca pensaments i emocions amb els espectadors. La seva visió del teatre és una visió rítmica, és una visió que realment fa treballar les paraules entremig de la música, però no només les paraules, les accions teatrals també juguen amb la seva música. I això l'ha portat a tenir una idea del teatre global, una idea en la qual el Joan es permet fins i tot la participació tant en els elements d'interpretació com en els elements plàstics de l'espectacle. De fet, l'últim bosc que he muntat en un espectacle se'l va inventar el Joan.
Que boniques, també, les paraules. Suposo que t'has quedat allò en silenci, no?, païnt doncs, a tot el que posava en valor, no?, perquè és difícil crear aquest ambient, no?, aquesta atmosfera, no?, també.
Per mi és difícil trobar el fil, o saber quin és el fil que has d'estirar, però llavors no, perquè... Com diu Ramon, jo el que faig és seguir tot el procés de creació de l'espectacle exactament igual que qualsevol actor. I intento anar al màxim d'assajos possibles, i allà és on de mica en mica vaig veient on hi ha necessitats i veient quin és el so d'aquell espectacle i què és el que genera aquest so des d'un punt de vista dramàtic, dramatúrgic, etc. I més és que m'ho passo bomba, o sigui que la raó és aquesta, i amb el Ramon per descomptat, perquè és dels primers amb què vaig començar a fer coses i ja sempre hem anat junts fent coses. Hi ha una de les cançons que he triat que té a veure amb ell també, que nice. Té a veure amb això que diu d'aquests cabarets literaris que havien muntat a vegades.
Exacte.
I que ell havia cantat en català.
Exacte, es va atrevir doncs, a cantar. Quina cançó és?
Iucali. De Corbail, el músic que tocava, que va fer les músiques de les primeres obres de Brecht. Aquesta és d'una obra de teatre, però que ja no és de Brecht, és de quan estava a París fugint dels nazis, una obra que es diu Maria Galanta, i que, la pròpia cançó, que és, parla d'una illa meravellosa on hi ha l'utopia, no? I aquesta que sentim és l'Hotel Emperor. Ma barque vagabonde errant au gré de l'onde cherchant partout l'oubli pour quitter la terre su trouver le mystère où nos rêves se terrent en quelques yucalyptus. C'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yucali,
notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali, Youkali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Youkali, c'est le pays des beaux amours partagés. L'espérance qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tout pour demain. Quotidienne et la pauvre âme humaine cherchant partout l'oubli a pour quitter la terre su trouver le mystère où nos rêves se terrent en quelques youkali.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
I avui descobrint l'alegria de viure de Joan Alavedra, arribem ja a l'etapa final i ens queda sempre doncs, allò, dos interrogants que hem de fer als nostres convidats. Va, Josep,
doncs
fes
res.
Les preguntes.
Sí, això, Joan, una miqueta això quan estàs una miqueta baix, una miqueta down, que es diu, una miqueta desanimat, a on trobes la teva alegria de viure?
Suposo que escoltant música. No estic, és un estat que no el tinc molt sovint, però que em refugio la música.
I escolta com s'aconsegueix això, doncs tenir aquesta estabilitat, aquesta serenor, no? Perquè
no
t'ho
sabria dir.
És complicat, eh?
No t'ho sabria dir. Precisament tenint alegria de viure, que és vull dir que facis les coses que t'agraden, que trobis gust amb les coses que fas... Uh-huh. Que sempre hi ha coses que et molesten, però llavors has de oblidar-te d'aquell moment concret i pensar molt que t'ho passes bé.
Bueno, i la música sempre et dona aquesta joie de vivre, no?, que deien els francesos.
I he tingut la sort que sempre he pogut fer el que he volgut.
Això és molt important,
eh? La immensa majoria de la gent no ho pot dir.
No, i a més es nota, perquè es nota, vull dir, mires ara així el temps, ara que et permet mirar tota aquesta època de l'orquestrina, també això que no n'hem pogut parlar molt, però també amb el Feliu Formosa, també, doncs aquests recitals, parlant de la colla de Sabadell i d'altres, aquest acompanyament amb els recitals de poesia, amb el Josep Maria Ullà, vull dir, que s'us veu, doncs, aquesta rialla, no? Aquests ulls, aquesta manera...
Sí,
aquesta...
és, bueno, això, intentar fer allò que tu creus i que t'agrada i que penses que, a més, és bo per tothom.
I buscar sempre aquest iucali, no?, que deia la...
Exacte, que deia la cançó.
Que deia la cançó, no? Que...
I escolta, que també m'han dit que t'agrada molt la gastronomia, no?
Sí.
T'agrada cuinar?
M'agrada cuinar
i menjar. Com a tots. Dir,
suposo que m'agrada cuinar perquè m'agrada menjar. I que, sí, sí, és, veus? Mira, és una de les activitats que també m'ajuda a estar bé. M'agrada molt.
Allà perquè la tallera, em quedo amb, no?, aquest missatge, Joan, que al final l'hem de buscar l'alegria de viure en els petits plaers.
Clar,
no?
Clar.
Sí, hi ha, sí, qui, sí, busca excuses i hi ha qui troba solucions i moments i problemes i dolor. Sempre trobarem al llarg del camí, no?, d'aquesta vida.
Sí, i no voler anar més enllà d'on tens al costat, que segurament és el que estàs més bé.
A vegades mirant...
Això del quilòmetre zero, part del menjar, és aplicable a tot. Parlo des d'on visc jo, lògicament des de segons on vius, si ara estàs a Ucraïna o al Iemen, no es pot dir això, no? Però nosaltres que tenim el privilegi i la sort de viure on vivim, disfrutem-ho com a mínim.
Sí, que això, hem de ser més agraïts.
I això, sí, aviam, Joan, que això, si ens recomanes algú o algú perquè vingui a compartir així com tu també la seva alegria de viure...
Una persona que he pensat, sí, és una persona que he esmentat en algun moment, que és el Jordi Buixaderas. Que
fantàstic.
Tenim coses, bueno, que ens coneixem des de molt petits.
Fantàstic.
Que vam començar a fer coses plegats, que també va estar a l'orquestrina, que s'ha dedicat al teatre, que es dedica al doblatge, i que és una persona també que m'estimo molt.
La veu, no?
La veu, exacte. Sí, jo ara haig de fer un esforç, però no... Ara ja ho he aconseguit i no me n'adono de què és ell, perquè abans era horrorós, o sigui, quan els anuncis, a les pel·lícules, a tot arreu, anaves sentint el Jordi tot arreu, i esclar, aleshores et costa d'entendre la persona que hi ha, el personatge, diguéssim. Sí, sí, sí. Però ara ja ho he aconseguit.
I, bueno, i vocalista també, recordar també aquest vocalista que era de
l'Orquestrina
de l'Orquestrina, la Vallesana.
La Vallesana.
Amb dues esses, eh? L'hem de pronunciar així, tot i que s'escriu amb una, nom artístic, no?
Exacte.
Totalment. Doncs marxem, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Joan, per compartir la teva alegria de viure, totalment inspiradora. I per acabar, posa l'última cançó.
Sí, l'Esladios Nonino és una peça que toquem amb el Quintet, amb el Lisboa Central Café, des del començament del Quintet, quan ens dèiem Quintet Lisboa encara, i a més que és d'una peça de l'Astor Piazzolla, que és un dels músics que probablement m'agraden més dels que hi ha. Bueno, ja és mort també.
I res, visca la música, no?
Visca la música i la vida.